Continguts en xarxa. El Pou.
Tots tenim al cap el sincrotró Alba. La imatge d'aquest icònic equipament de la ciència catalana és força memorable. Però per què serveix? Quines aplicacions té? Avui en coneixerem algunes amb Manel Sabés, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laborador en aquest equipament. Moltes gràcies per venir.
Doncs moltes gràcies per invitar-me.
Perquè el sincrotró Alba, més enllà d'aquestes imatges que tenim una mica tots de quan es va inaugurar, que ens van explicar com funcionava, té moltes aplicacions des d'un punt de vista pràctic. En el teu cas és en la biomedicina. Quant temps fa que col·labores amb el sincrotró?
Concretament, en el sincrotró Alba, ara hi porto un any i mig fent activitats de recerca, i perquè estic ara, diguem, físicament estic en el sincrotró Alba, però treballant amb aplicacions biomèdiques de la radiació de sincrotró hi porto molts anys, és a dir, des de els anys, en principis dels 90, que jo vaig començar a fer coses al sincrotró de Darsbury, Anglaterra. Llavors, posteriorment, hi he estat uns 10 anys treballant també cada any, doncs, uns 6 viatges al sincrotró SRF europeu de Grenoble, i ara el sincrotró Alba. Per tant, doncs, porto quasi 15 anys treballant amb coses de sincrotró aplicades a biomedicina.
I en quins àmbits de la biomedicina, per exemple, es poden fer servir? Perquè exactament el sincrotró com ajuda a la biomedicina? Quina mena de proves s'hi poden fer?
S'hi pot fer una miqueta de tot. I farem, si et sembla bé, una petita descripció de diferents exemples que es poden fer. Doncs des de coses més elementals, com pot ser determinar estructura de molècules que poden servir com a fàrmacs per curar enfermetats, és a dir, saber com és o com ha de ser un fàrmac perquè pugui interaccionar amb una cèl·lula, amb una part d'una cèl·lula, per poder-nos guarir d'una enfermetat. Aquesta és la part més elemental, és conèixer estructures. Doncs fins a l'extrem més enllà, doncs, que a vegades s'estan fent a Grenoble, que és fer tractaments de radioteràpia o de diagnòstic en persones humanes directament. És a dir, que I pel mig, doncs, hi ha tot un espectre amplíssim de possibilitats.
O sigui que es podrien fer proves en éssers humans al sincrotró?
Se'n fan.
Se'n fan.
A Grenoble se'n fan. És a dir, ells tenen una energia suficient per fer-les, i, de fet, allà han fet obtenir imatges, per exemple, d'afectacions cardíaques, doncs, en pacients, mirar-los, aviam com on tenen un problema cardíac, això ho han fet, o amb malalts molt desahuciats, doncs, fer tractaments de tumors cerebrals. I porten ben bé una dotzena de persones que estan en un estat molt terminal, però comencen a fer estudis directament amb ells de veure si són capaços de tractar els tumors cerebrals.
I tots tenim una mica també la imatge del sincrotró com una màquina molt gran, és a dir, que amb tot de canonades i... Com es pot fer una prova, o sigui, pels nostres oients que es facin una idea, com es pot fer una prova en una persona en un equipament així?
Aquest és el gran dilema, no? És a dir, que, per una banda, quan parlem de persones, pràcticament n'hi ha molt poques estacions en el món que fan això, un és l'europeu de Grenoble. Tenen unes estacions especials que estan pensades per acollir persones humanes. Per tant, estem parlant d'una font de ratxos X que surt del sincrotró, i a dintre d'aquella font, doncs, hi ha un espai on pots posar-hi una persona, pots irradiar, pots conèixer exactament, igual que farien en un hospital, doncs, quan et fan una radiografia o una radioteràpia, exactament igual.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, poden desviar una mica tot plegat per adaptar-ho a l'estació.
Exacte, de fet, el sincrotró no deixa de ser una màquina que mou electrons i que surten desviats ratxos X. I en aquests desviaments de ratxos X hi munten els diferents laboratoris que serveixen cada un per una cosa diferent, i de tant en tant algun d'ells es fa servir per això.
I aquí a Cerdanyola, al sincrotró Alba, quina mena d'aplicacions biomèdiques es fan?
Aquí és diferent. Diguem, l'energia que hi ha aquí no és la de Grenoble, és una miqueta més petita i, per tant, no sembla que fos, de moment, adequat per poder-hi posar persones humanes, però sí que ja s'estan fent tota una sèrie d'experiments com poden ser, per exemple, sobre teixits o sobre cultius, doncs esbrinar quins problemes tenen aquells teixits quan estan malalts. I veure, per exemple, com reaccionen aquests teixits o aquests cultius cel·lulars quan es fan nous tractaments. Per tant, és un laboratori d'assajos que permet avançar cap a noves formes de diagnòstic i noves formes de tractaments.
I per què és diferent fer servir el sincrotró que les tècniques tradicionals? Què aporta de diferent a la investigació biomèdica?
Sí, la primera cosa, la més diferent de totes, és que el sincrotró té una radiació X molt brillant, o infraroja, és a dir, la que es faci servir, la que seleccionis, és molt brillant. Brillant vol dir que quan un feix que surt del sincrotró interacciona amb una cèl·lula o amb un teixit, com que són tants fotons o tantes partícules que interaccionen amb aquella cèl·lula, la informació que en pots treure és molt numerosa i, a més, molt ràpida. És a dir, en molt pocs segons et pot donar una informació que amb un aparell que no estigués en un sincrotró, a la millor t'hi hauries de passar dos dies.
O sigui, és per dir d'alguna manera, és més potent que altres aparells.
Especialment per això, perquè pot donar informació molt de pressa. Imagineu-se, per exemple, una reacció química que es produeixi i que duri 15 segons. Si tu vols fer el seguiment d'aquesta reacció química, amb el sincrotró, la millor la podràs seguir, però si la fas amb un aparell normal, quan hagi començat a acabar-se la reacció, tu encara estaràs allò obtenint les primeres dades. Per tant, la rapidesa és una, la quantitat d'informació. I llavors, doncs, si tu analitzes coses molt de pressa, les conclusions que pots treure allà no les pots treure en un altre lloc, però en canvi sí que et poden arribar a servir doncs, per guarir malalties, el que faci falta.
I des d'un punt de vista farmacèutic, per exemple, m'explicaves que serveixen per desenvolupar nous fàrmacs. Per què han servit fins ara? Un exemple d'aquest...
Doncs mira, des de, per exemple, un dels experiments que jo he vist darrerament, que no hi he participat, però és tots aquests nous medicaments que han sortit contra l'hepatitis C, per exemple, doncs allà han fet tot un estudi de com aquests medicaments recuperaven la forma sana de les cèl·lules de fetge. Això s'ha fet amb un sincrotró i s'obtenien unes imatges amb tres dimensions que era impossible obtenir-les amb una altra microscopia.
O sigui, en certa forma també actua com un microscopi
gegant i molt, molt precís. És a dir, a més, amb la possibilitat que probablement això no és massa conegut. És a dir, quan tu mires una cèl·lula amb un microscopi, normal i corrent, normalment o bé l'has de tenyir o li has d'afegir determinades substàncies per poder-la veure. Quan fas això, mai saps si aquesta cèl·lula l'estàs modificant una miqueta amb aquestes substàncies que li poses. En el cas del sincrotró, tu pots analitzar aquestes cèl·lules simplement baixant la temperatura, congelant-les a menys 80 graus sota zero i ja està. I amb això tens la garantia de que en aquella cèl·lula no ha passat res. I pots fer l'anàlisi d'una cèl·lula que està tal qual tu esperaves que estés, sense cap mena de dubte.
Mm-hmm. O sigui, no, en aquest cas t'estalvies a l'haver-hi de barrejar qualsevol altra substància.
Per exemple.
El que fèiem de tenyir els experiments.
Doncs això ja no hi és. I a més, com que, per exemple, en aquest cas, de microscopia de rajos X, si tu el que treballes és amb unes cèl·lules en el sincrotró, tu pots obtenir imatges movent la cèl·lula 70 graus cap a una banda, 70 graus cap a una altra, i obtenir una imatge volumètrica, és a dir, les cèl·lules no són el dibuix que veiem en un llibre que és una cosa plana, no, són com petits globus i quan imagineu-vos que jo hi poso un fàrmac i sóc capaç d'identificar-lo, si treballo amb aquesta tècnica, veuré el globus que és la cèl·lula i a quina posició ha quedat el fàrmac. Si jo m'ho miro amb un sol pla, és a dir, amb un dibuix com els que hi ha en un llibre, jo veuria una taca, que seria el fàrmac, i la cèl·lula, però jo no sabria si aquesta taca està a sobre la membrana, si ha entrat una miqueta, si està per sota, no la podré distingir perquè està tot sobreposat en un sol pla. En canvi, si veig un volum, puc distingir a quina posició està aquest fàrmac.
Per tant, ens dona uns nous ulls, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Efectivament.
I cap a, mirant al futur, ara no sé si... Ara que ja fa anys que és aquí, que ja fa anys que, sí, que els investigadors catalans treballen en, sí, aquest sincrotró, ja li han tret tot el suc o encara queda noves tècniques per desenvolupar gràcies al sincrotró?
Bueno, de fet, que funcioni fa 5 anys, que no, sembla molts, però és molt poquet, però no, s'està al començament. És a dir, actualment el sincrotró Alba estan funcionant 8 estacions, de les quals, de les 8, que podríem dir 8 laboratoris, aquests 8 laboratoris, entre un 30 i un 40% del seu temps estan dedicats a recerca biomèdica. Però és que en el sincrotró Alba i poden arribar a funcionar simultàniament entre 25, quasi 30 laboratoris. Per tant, ens queden molts laboratoris per instal·lar allà i, esclar, i a partir d'aquí, jo sempre que parlo amb gent del sincrotró els dic l'imaginació al sincrotró, oi? Es deia fa molts anys, en maig del 68, l'imaginació al poder, doncs l'imaginació al sincrotró, perquè es poden fer molts experiments que probablement ningú de nosaltres en aquest moment ens podem imaginar que es podrien fer.
Doncs és bo saber quina mena d'equipaments científics tenim també a, sí, Catalunya, perquè al final les persones, quan, diguem-ne, del carrer, quan vam imaginar el que ens explicaven del sincrotró, era una cosa com molt, molt difícil d'entendre, però veure-la en, sí, aplicació i per què serveix, sí, ajuda molt a entendre, sí, sí, la necessitat d'aquest equipament. Manel Sabés, moltíssimes gràcies per aquests minuts de divulgació al voltant del sincrotró i ens veiem en una altra ocasió.
Doncs jo, moltes gràcies a vosaltres i és un plaer sempre poder participar en coses d'aquestes.
Al Pou.
Continguts en xarxa.